HAC1. Notícies. Pol Prats.
Bona tarda, són les 8. A aquesta hora comencem parlant del trànsit perquè es comencen a formar algunes retencions. A la C58 hi ha 4 quilòmetres de circulació lenta entre Montcada i Reixac i Barcelona. I a la Ronda de Dalt hi ha cues de fins a 1 quilòmetre a Santa Coloma de Gramenet, també en direcció Barcelona. A la P7 a aquesta hora s'està formant 1 quilòmetre de retenció com a mínim a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Barcelona per diferents vehicles que estan aturats al voral. I també a la P7 encara hi ha un carril tallat a Vandellòs des de primera hora del matí per la retirada d'un altre vehicle. A aquesta hora, però, aquest tall no causa gaires incidències. I encara parlant de trànsit, només recordar que els Mossos recorden que aquesta nit i durant les festes nadalenques hi haurà més controls i més presència policial per evitar accidents. Més coses. Aquest any la Hisenda espanyola ha recaptat més impostos que mai. És la principal conclusió de l'últim informe de l'Agència Tributària que va publicar ahir. Fins al mes de novembre s'havien recaptat gairebé 240.000 milions d'euros en impostos, un creixement del 17% respecte a l'any passat. El que més creix és l'IRPF, que ha superat per primera vegada els 100.000 milions d'euros recaptats. Per altra banda, la recaptació de l'IVA ha trencat per primera vegada la barrera dels 80.000 milions d'euros. Tot plegat en un context d'inflació que aquests dies es fa notar i molt als àpats familiars, una situació que fa que moltes persones busquin la manera d'estalviar i es decantin per productes de marques blanques, una alternativa que va guanyant terreny a les marques tradicionals i que ja representa gairebé la meitat de tot el que es compra als supermercats. És el que assegura un estudi de l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, que assenyala que aquestes festes 4 de cada 10 persones optaran per productes més barats. Segons ha explicat a RAC1 el professor d'Economia i Empresa de la UOC, Antoni Cunyat, l'escenari és calcat al de la crisi del 2008.
Si fem memòria, a la crisi del 2008, va haver un trasbassament massiu de molts consumidors cap a les marques blanques. Per tant, aquest fenomen de canviar o passar a les marques blanques és un fenomen que molts consumidors utilitzen o corre en èpoques de més penúria econòmica o més de crisi econòmica.
I afegeix que les persones que fan el canvi són, sobretot, les que tenen ingressos mitjans o baixos. I abans del temps, encara us expliquem que l'Autoritat Catalana de la Competència ha interposat un recurs en contra de l'aplicació mòbil pública del sector del taxi. És una APP que l'administració va posar en marxa a principis de novembre perquè els usuaris tinguin més opcions a l'hora de demanar un taxi. Doncs bé, Competència considera que aquesta aplicació perjudica els conductors i, alhora, a les plataformes privades que ja existien per aquesta finalitat. Ara el recurs l'haurà de resoldre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta APP és obligatòria per tot el sector i des de fa pràcticament 2 mesos està disponible als 10.500 taxis que operen a Barcelona i a l'àrea metropolitana. I acabem amb el temps. La nit de Nadal es presenta poc freda en general. Només caldrà abrigar-se una mica a les valls del Pirineu i a les fondalades de l'interior, on de matinada tornarem a baixar dels 5 graus i reapareixeran els bancs de boira. Demà ens espera un dia de Nadal atípic, amb molta bonança de nou a l'hora de dinar i amb domini del sol un cop superades les boires matinals a l'interior. Tornem amb més informació d'aquí una hora i trobareu també més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Superesports amb Xavi Puig.
Última hora d'aquest superesports de la nit de Nadal. El rematarem recordant una conversa que manteníem amb André Coello, l'home que en menys d'un any ha sumat 8 títols al seu palmarès. Poca broma. Champions, Lliga, Copa d'Espanya, Supercopa d'Espanya i Copa Catalunya amb el Barça de Futbol Sala i Mundial, Eurocopa i finalíssima amb la selecció portuguesa. André Coello, un enginyer que juga a futbol sala al Superesports.
Superesports a RAC1.
Ara volem xerrar una estona de futbol sala. El Barça va jugar el seu partit de Lliga divendres al Palau, partit de la segona jornada, primer partit al Palau, 6-4 contra el Còrdoba. S'agraeix un 6-4 a la Lliga de futbol sala, perquè últimament costa veure gols, i un 6-4 sempre és una alegria. I abans del partit hi va haver reconeixement per un jugador que aquest 2022 ha guanyat no un, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc, ni sis, ni set, 8 títols en un any. Hi haurà molta gent que no els guanyarà en tota la seva vida, doncs l'home que tenim assegut aquí a l'estudi de RAC1 ha guanyat 8 títols en un any, en aquest 2022. 3 amb la selecció portuguesa, Mundial, Eurocopa i la finalíssima, aquest duel entre els millors europeus i les millors seleccions americanes, i 5 amb el Barça, Champions, Lliga, Copa d'Espanya, Supercopa d'Espanya i la Copa Catalunya de fa 4 dies, com aquell qui diu. André Enríquez Núñez Coelho, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per venir avui, diumenge a la nit, a aquestes hores, a l'estudi de RAC1. Deies que mai havies estat en un estudi de ràdio entrevistat, André?
No, empezar, gràcies per m'invitar. Sí, és la primera vez que ha venido a un estudi de ràdio. Televisió ja he ido algunas veces, pero de ràdio és la primera vez. Y la verdad es que estoy encantado lo que ha visto hasta ahora.
Has hagut de guanyar 8 títols per visitar un estudi de ràdio, André. T'ho has hagut de currar, això, eh? T'ho has hagut de guanyar allò suant, pràcticament.
Sí, bueno, fueron 8, podrían haber sido 9, que perdieron la Copa de Rey, o sea que me he estado aquí un poco atravesada, que me encantaría ganar todos los títulos, pero bueno, 8 títulos es también una locura y para mi carrera es brutal, 8 títulos.
És, suposo, evidentment, el millor any de la teva vida, no?
Sí, claro, 8 títulos y por la selección ganamos todo, por el Barça ese pequeño detalle de la Copa del Rey, pero bueno, ha sido seguro el mejor año de mi carrera, pero ojalá que no sea el mejor.
Aquest esperit però competitiu, que teniu els esportistes, de dir, sí, 8, però hauríem pogut ser 9, se'n va escapar un, aquella Copa del Rei, llavors amb una tanda de penals, tot plegat una mica fosc, aquella eliminació, no?, contra el Betis.
Sí, ha sido un poco duro, ahora mirando atrás ha sido duro, porque podíamos estar aquí a hablar de 9 títulos, 8 es muy bueno, pero claro, nosotros esportistas queremos siempre más, y en este patamar y jugando en Barcelona, queremos siempre todos los títulos.
28 anys, a punt de fer-ne 29 aviat, al mes d'octubre. Ets de Viseu, tu? On situem Viseu al mapa de Portugal? On és Viseu?
Abajo de Porto, una horita abajo de Porto, ahí centro de Portugal.
Ens recomanes una visita a la teva ciutat o no?
Sí, claro, es una gran ciudad, es la mejor ciudad de Portugal. Después viene Lisboa, también está muy bien, y Porto, y Braga, pero bueno, mi ciudad es la mejor. Nelas, Viseu es como... No sé com se diu aquí, com la província.
Com la província.
Sí, 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 sí.
I Nelas és la ciutat.
Sí, sí, sí.
Nelas és la ciutat que és, de fet, on comences tu a jugar, no? A futbol sala.
Sí, ha empezado ahí, que mi padre siempre fue entrenador de futbol sala. Yo desde niño he ido con ellos, con un año, y ahí con él a entrenar, y bueno... He empezado con 3-4 años y hasta ahora con 28 y aquí estoy.
I tornes sovint a casa teva, i tornes sovint a Nelas, i vas allò molts cops durant l'any o no?
Sí, siempre que último año no ha ido por COVID y por competiciones que ha tenido, pero voy otro fin de antes de la selección, ha ido a mi pueblo, ahora próximo fin de también seguro que voy, y bueno, siempre que puedo, pues estar con mi padre, con mi familia, con mis amigos, siempre que puedo voy.
Què et diuen la colla d'amics, allò, aquells que des de petit jugàveu amb ells a futbol sala, i et veuen ara, com diem, amb aquests 8 títols, guanyant Champions, guanyant Eurocopes, Mundials, que amb la colla parleu de futbol sala o parleu d'altres coses?
No, futbol sala, y cuando llego toda la gente me conoce. En mi pueblo, claro que toda la gente me conoce, pero en Portugal también el fútbol sala se vive mucho ahí, y como ha jugado también en Braga y Benfica, que son dos clubes muy grandes de Portugal, ahí la gente le gusta mucho el fútbol sala, conoce todos los jugadores, y bueno, pero en mi pueblo, claro, cuando llego es una locura que la gente me viene a hablar, y bueno... Gràcies.
Sempre futbol sala, és a dir, no vas tastar el futbol 11 sempre des de petit, el primer que jugues és a futbol sala, André?
No, ya he empezado de futbol sala siempre en balonmano.
Balonmano.
Yo he jugado balonmano hasta los 15 años.
Caram.
Pero tuve que dejar, que yo jugaba futbol sala 2 partidos por fin de, y otro de balonmano, tenía 3 partidos. Entonces mi padre y mi madre, bueno, hay que dejar uno, que hay que estudiar. Bueno, tive que dejar balonmano.
Caram, però això vol dir que hi havia nivell també, jugant a handbol, jugant a balonmano, també hi havia un nivell allò per poder-ho mantenir, no, André? De què jugaves en handbol?
Central.
De central.
De central. Era bueno, pero no era como futbol sala. Futbol sala ha sido siempre mi amor. Mi pasión, pero bueno. Era bueno en balonmano, pero no tan bueno.
És a dir, que no vas tenir dubtes quan et van dir... hem de triar, no pot ser, tres partits al cap de setmana és massa, no vas tenir dubtes de dir, doncs mira, sacrifico el vol.
Sí, me ha costado mucho y ahora vengo siempre que puedo a Palau a mirar, y tenemos un portugués, Luis Fraud también, sí. Siempre que puedo vengo a mirar, y ahora jueves estoy aquí mirando otro partido de la Champions y siempre que puedo vengo a mirar aquí en Palau.
Quan veus que això del futbol sala se't dona prou bé com per poder-t'hi acabar dedicant fins i tot professionalment? Hi ha un moment de punt d'inflexió a la teva vida o no, André?
No, la verdad es que yo fui a universidad con 17 años y bueno, mi opción era la ingeniería. Yo siempre quise estudiar ese curso de la universidad. Ahí fui a jugar para Braga, que me daba todo, me daba mi casa, me pagaba la universidad, me daba la comida, me daba todo. Pero nunca he notado que soy así tan bueno para ser un profesional de fútbol sala. La verdad que lo primero año bueno, pero lo segundo y lo tercero he empezado a ir a selección, fui al Mundial de Colombia, y ahí cuando empieza el interés de Benfica, de Sporting, y miro que yo puedo vivir de fútbol sala. Pero ha sido siempre mi segunda opción de vida, que mis padres siempre me dijeron, vas a la universidad, vas a tirar un curso, un máster, y bueno, fútbol sala se sala bien, puedes seguir en fútbol sala, si no, ya está. I ha sido siempre mi segunda opción, futbol sala.
Clar, aquella teoria que de vegades diem, no, és que clar, compaginar una carrera esportiva i una carrera universitària és gairebé impossible. Tu això la destrosses de totes, aquesta teoria, perquè tu no és que tinguis una carrera, perquè hi ha carreres i carreres. Aquí que tenim el cap de premsa també del Barça d'handbol, vull dir, del Barça de futbol sala, hi ha periodisme, que dius, bueno, es pot anar fent, però clar, és que tu ets enginyer de ponts i camins?
Sí.
Vull dir que això no s'estudia el dia abans i aproves.
No, ha sido 6 años muy duros, ¿eh? 6 años durísimos, y que fueron 3 de ingeniería y 3 más de máster que ha tirado. Entonces, el último año trabajando en un laboratorio casi todo el día, internado por la noche, ha sido duro. Muchas veces llegaba al partido justo antes de empezar, que mis exámenes tardaban 5 o 6 horas a los sábados de la mañana, entonces llegaba a las 9, terminaba a las 2, 3 de la tarde y partido a las 4. Llegaba, pero mi entrenador me entendía y yo daba hacía lo que podía para terminar las dos cosas.
Clar, això vol dir un exercici també de disciplina, no? Personal, que potser també t'ajuda, no? en el món esportiu, no? Perquè, ostres, has de ser molt disciplinat per poder compaginar les dues coses.
Sí, muy justito de horarios, porque tenía clases, tenía que estudiar y tenía que ir a entrenar, y no solo entrenar, la parte de nutrición, la parte de ir a gimnasio antes. Bueno, la parte de descansar, que era muy difícil, pero tenía todo muy ordenado, pero desde niño, que mis padres me han enseñado así, y yo sabía que tenía que, no me gusta la palabra abdicar, pero tenía que ceder en algunas cosas de mi vida. He vivido mi vida universitaria con las fiestas y eso, pero bueno, no ha sido igual que Ali llegaba a la medianoche de la mañana, tenía que venir porque tenía clases o entreno. Y bueno, alcohol no tenía alcohol, tampoco me gusta, pero ha vivido mi vida universitaria de futbol sala y bueno, ha sido muy, muy feliz en la universidad.
I amb ganes o amb la intenció de que la carrera també sigui un pas després del futbol sala per acabar-t'hi dedicant amb feines relacionades amb l'enginyeria, o creus que la teva carrera queda molts anys encara, però s'encaminarà més cap al món de l'esport que no cap al món de l'enginyeria, André?
Bueno, la verdad es que yo vivo año a año, que yo con 22 años estaba en Braga terminando mi carrera y quería seguir por ingeniería, y me parece una oportunidad de ser un profesional de fútbol sala. Ahora mismo quiero disfrutar estos años, no me encantaría quedar como entrenador. Uh-huh. Pero algún cargo de deporte que pueda ayudar, formación, ayudar a los niños, eso claro, que me encantaría. Casi seguro que cuando termine mi carrera voy a ayudar en un club, pero esta vida de entrenar todos los días de la semana, de todos los fines, no quiero para mi vida. Entonces, entrenador, per ara, creo que no.
Coneixes massa com sou els jugadors, no, André, com per dir, hòstia, ara no em fotré jo d'entrenador, que ja sé com les gastem nosaltres, no?
Sí, yo miro, el papel d'entrenador es muy difícil, es muy duro, pero bueno, no quiero esto quiero ahora disfrutar, pero no quiero toda la vida estar dependiente de todos los fines compartidos, de toda la semana los entrenos, y que es la verdad es que tenemos, no tenemos mucha carga horaria, pero tenemos muchos días de sacrificio, de que tenemos que estar, fallamos muchas cosas de nuestra vida, de aniversarios, de amigos, de familia, de mujer, de años de boda, y bueno.
De Praga a Benfica, y ya un momento que el Barça mostra l'interès per fitxar-te. Com el recordes, aquell moment? Et truquen directament, el teu representant t'avisa de dir, ep, que el Barça et vol, com és aquest interès el 2000, a més en plena pandèmia gairebé, no?
Sí, sí.
Arriba aquesta oferta.
No, ha sido muy fácil. Cuando hablaron la primera vez conmigo que se creerá Barça, claro que no dice sí, voy. Que ha hecho un papel un poquito más de...
De cierta manera,
sí,
mica,
pero
¿no?
La llamada a mi mujer, a mi padre, dice, bueno, Barça me ha llamado y yo voy a Barça, sea como sea. Y bueno, ha sido muy, muy fácil venir, ha sido muy fácil lo acuerdo aquí a venir. La salida de Benfica ha sido ahí unos meses un poco duros también por la pandemia. También por otras cosas que estaban envolvidas, pero bueno, ha sido siempre mi primera opción de estar en Barça, ahora en la renovación también. Cuando Barça ha venido también a hablar conmigo, dice que quería renovar, claro, es una palabra perfecta para mí. Y bueno, quiero seguir aquí algunos años más, que estoy muy feliz de estar aquí. Ha sido mi point máximo de carrera donde quería llegar. Y ahora que quiero disfrutar y seguir aquí y ayudar a Barça a ganar mucho más.
¿Recordes amb qui, si és que ho fas, amb qui parles per informar-te una mica del que et trobaràs al Barça? No sé, algun col·lega de professió que hagués passat pel Barça o que hi fos en el Barça en aquell moment, a qui truques per dir, que diré que sí, però confirma'm tu que faig bé dient que sí venint al Barça.
Sí, mi cabeza ha sido siempre un sí, pero claro que he hablado con Marc Torrà, que ha jugado aquí en Barça, que es un gran amigo mío, que ha jugado en Benfica y me habló muy, muy bien de todo. A algunos jugadores que también aquí que ha pasado, después he hablado con Diego también, que por otro amigo que ha jugado en Brasil con ellos, me ha hablado muy bien de aquí, me ha ayudado mucho también a venir aquí a Barcelona, pero ha sido siempre un sí en mi cabeza, solo quería conocer un poco para no llegar aquí y ser todo sorprendido.
Arribes enmig encara d'aquesta pandèmia, sense públic, amb mascaretes, amb una Champions que s'acaba a l'inici de la temporada següent, que tu no pots jugar aquella Final Four perquè havies jugat la Champions, sí, sí, amb el Benfica. Vull dir que l'aterratge tampoc no és un aterratge senzill, André, no?
No, fue duro venir. Sin público también, no jugar esa Champions ha sido duro también para mí, porque cuando Barça me ha hablado, yo pensaba siempre que podría jugar esa Final Four. Justo un mes antes que Andreu ha venido a hablar conmigo y dice, bueno, no podemos hacer nada más, tú no puedes jugar, y ha sido un golpe muy duro para mí, pero sabía en mi cabeza que ese momento llegaría de ganar una Champions jugando, y bueno, perdimos año pasado con Sport y ha sido durísimo, pero yo creo mucho en mí, creo mucho en este equipo y sabía que ese momento de llegar, de estar a jugar una Champions y ganar.
Aquella primera no la jugas, sí que jugas aquella mateix any la segona, la que parareu contra l'Sporting de Portugal. Hi ha algú que m'ha dit que tu ets de l'Sporting de Portugal? És a dir, que el teu equip a Portugal és l'Sporting, això és cert o no?
No, se habla muchas cosas. Algunos hablan que soy de Sporting, algunos hablan que soy de Benfica. Yo soy un atleta profesional y me ha encantado. Yo digo, soy de Braga, soy de Benfica, soy de Nelas, de mi club. Dos de los clubes que ha pasado, ahora soy de Barcelona. A mí me ha encantado mucho de jugar. Y bueno, ahora estando aquí en Barcelona, en Portugal, soy de mis amigos. Tengo amigos en Sporting, tengo amigos en Benfica. Jugaron ahora justo la Supercopa a una hora atrás y bueno, estaba por los dos. Quería que ganase Sporting y Benfica porque tenía amigos.
¿Y qué ha ganado? ¿Qué ha ganado? La Supercopa del Sporting. Acabat guanyant l'Sporting, la Supercopa de Portugal contra, sí, sí, el Benfica. Parlant d'aquella aterratge, de fet, a més és un primer any on estàs uns mesos que no comptes per l'entrenador, per l'Andreu Plaza. Després, a final de temporada, sí que tornes a recuperar protagonisme. I que això, amb un tio que acaba d'aterrar aquí, amb totes les circumstàncies que l'envolten, de dir, ostres, no sé si hi ha un punt de dubte de dir, a veure si no l'haurem encertat, no?, venint aquí al Barça.
Sí, por veces me ha pasado eso por la cabeza, pero la verdad es que yo confío mucho en mí, yo conozco mi valor y conocía lo que podría acrecentar en el Barça. Yo miraba al equipo y no tenía ningún jugador como yo. Yo sabría que seguir trabajando y tarde o temprano yo venía a jugar. Y ha sido ahí dos, tres meses un poco duros para mí, también para mi mujer, que venimos los dos aquí, solo a Barcelona.
Allà qui t'ajuda? O si és que hi ha un suport allò de dir, ostres, clar, aquell, en aquells mesos, sobretot, em vaig recolzar en aquesta persona o en aquestes, hi ha algú que és molt important o no?
Sí, és un suport, per estar aquí, per m'ajudar també. Estamos, ya vivimos juntos ya desde Braga, desde los 18 años, ya son 10 años juntos a vivir, y bueno, es mi gran soporte que va siempre conmigo, me ayuda siempre, y en estos tres meses ha sido fundamental, porque es difícil para un jugador estar sin jugar, y además venir a un país nuevo, la primera vez que sale de su casa, de su país. Pero bueno, yo sabía que tarde o temprano venía a jugar, por yo creo mucho en mí y sabía que mi calidad que venía a jugar a Barça.
Acabas jugant i molt aquell final de temporada, guanyeu la Lliga.
Sí.
I llavors canvien l'entrenador, que l'hauries dit, ostres, ara que tornava a jugar, ara canvi de...
Ha comentado eso.
Canvi d'entrenador, no?
Ha comentado eso, estaba. Ahora que he empezado a ser muy importante, vamos a cambiar de entrenador. Pero bueno, yo ya conocí a Velasco muy bien, de Ricardinho, que soy, me ha hablado mucho de él. Cardinal, que ha jugado también con él en Inter, me ha hablado mucho de Velasco. Bruno Cuello también, de selección, ha hablado mucho de Velasco y yo lo conocía. La primera entreno que ellos, parece que ya lo conocía muchos años. Y sabía que iba a jugar con ellos, pero seguí trabajando y sabía que iba a jugar, pero eso me ha pasado por la cabeza. Cuando íbamos a cambiar de entrenador, yo, una temporada para conquistar a Andreu y ahora hacer todo de nuevo. Pero bueno, está muy bien con Velasco, estoy muy feliz con ellos.
Sort que et van donar bons informes i vas dir, sí. Bueno, doncs anirem bé. Has esmentat Ricardinho. Clar, Ricardinho, el món del futbol sala ho és tot. Tu és el més gran que has vist en una pista de futbol sala, Ricardinho?
Sí, sin duda. Creo que Ricardinho es muy completo, es un jugador muy completo. Tenemos jugadores que son los mejores del mundo en su posición, claro. Él no es un pivot, no es un cierre, pero es... Para mí, lo mejor ala de siempre del mundo, y tiene una particularidad que hace todo bien. Él defiende bien, él ataca bien, si es necesario en 5x4, defiende 5x4, ataca 5x4, 4x3, él hace todo bien. Ha sido desde niños en Portugal, él tiene un patamar como Cristiano Ronaldo. Él es top en Portugal, una de las mayores ídolos de Portugal. Y bueno, la suerte la mía que ha jugado con ello y que soy su amigo y he podido aprender con ello.
I té aquell punt de màgia, no?, que també s'ha de tenir, no?, el món del futbol sala, i això també ho té a granel, pràcticament, no?
Sí, la gente me pregunta cómo es jugar con Ricardinho, y digo, lo que vosotros miran en la televisión yo miro a un 2 metros de distancia. Es lo mismo. Yo jugaba con ella y me quedaba a veces solo mirando, encantado de mirar, porque... Es una magia pura que hacía todo, hacía cañas, hacía goles de derecha, de izquierda, chilenas, hacía todo. Es brutal, es un jugador brutal.
Que els entrenaments encara... De Messi sempre deien això, diu, i vosaltres perquè jugadors que compartien entrenaments amb ell deien, i vosaltres perquè no veieu els entrenaments? Perquè si veiéssiu els entrenaments del que fa Messi, amb Ricardinho hauria passat una cosa similar, no?
Sí, la verdad es que Ricardinho no hace ni mitad. En partidos lo que hacen en entrenos, muchas veces entrenamos a miedo con ello, que tenía balón y íbamos con muy miedo, que algo ahí iba a pasar con nosotros, que nos iba a hacer un caño, que nos iba a hacer alguna cosa. Los porteros me daban pena muchas veces, que eran sombreros, era todo, pero bueno, suerte la mía y suerte nuestra que podemos mirar a Ricardinho. Pena que no jugara en Barcelona también, pero bueno, otra cosa.
Que no va jugar al Barça, dius.
Sí, me encantaría que venís a jugar aquí conmigo, pero ha seguido otros planes de vida.
Parlant d'aquesta arribada de Velasco, la temporada passada, com comentàvem ara, ho guanyeu tot menys aquesta Copa del Rei. Era difícil de pensar, no?, que tot anés tan bé, amb nou entrenador, amb noves maneres de fer, no?, algun nou company, encaixar-ho tot. Ostres, que anés tan bé la temporada, per què creus que va ser, que tot va anar tan rodat la temporada passada, André?
No, teòricamente creo que es uno de los mejores equipos de siempre de Barça, del camino de los jugadores que tenemos año pasado y este año también. Teníamos 11, 12 jugadores, todos, no me acuerdo cierto cuánto teníamos, pero todos jugadores de selección, todos jugadores de top mundial. Si quita uno jugador y se pone otro y da igual. Y bueno, aquí el papel de Velasco, que es que venía a organizarnos nosotros. Y bueno, poner la equipa a jugar toda junta en la defensa y en el ataque, porque de calidad individual alguna cosa va a aparecer, que todos los jugadores son brutales, son los mejores del mundo en su posición, y esto acabaría por pasar. Si me dices que pensaba que ganaré todos los títulos, no, porque aquí en España es una calidad brutal toda la liga, todas las equipas, una dificultad brutal en ganar un partido, pero bueno. A ver este any si repetim les coses.
Clar, no sé, els jugadors que juguen amb la selecció espanyola, que tens ara el Barça, de Didac, de Lozano, el Adolfo i companyia, clar, com ho porten això que Portugal últimament és la gran bèstia negra, que si la finalíssima, que si semifinals del Mundial, quarts de l'Europeu, no? Aneu eliminant Espanya a tort i a dret. Això es comenta molt al vestidor del Barça o no, André?
No, jo i l'Espanyol és no, el problema és el de Brasil. Fijaos que le gusta mucho hablar y Pito y Sergio se enfada mucho Lozano con ellos. Pero bueno, no, es deporte. Yo he ganado hoy y yo he llevado 6-0 de España antes de europeo. Entonces, esto pasa: un partido ganamos, otro partido perdemos. Son dos selecciones que ahora están muy equilibradas, pero nosotros tenemos que hacer un camino muy largo hasta llegar a la selección de España y todo lo que ha conquistado. Nos tenemos 3 títulos, pero España tiene mucho más que nosotros. Y bueno, hay mucho respeto entre todos, entre las selecciones y los jugadores. Pero bueno, yo no solo me gusta hablar con Didac, porque Didac también se enfada mucho conmigo. Però bueno, con los demás no.
Els informes que va rebre va fer com si tot vergonya, no? De com portuguès pogués jugar tan malament a futbol sala, no?
Sí, lo que he escuchado que no son muy buenos. Yo que son los mejores del mundo, pero futbol sala mejor quedan en casa.
Tu en patins, t'hi aguantes dret o no? En patins als peus?
Año pasado, cuando fui al Mundial cuando ganamos ese Mundial de Lituania, yo sé, soy campeón del mundo, pues voy a pagar una cena y voy de patines.
¿Sí?
A cenar. Primero partido en Palau, ven aquí a mirar mi partido y yo dice, ahora voy de patines. Fui al vestuario con Elder, salí de patines y llega aquí justo a mi coche y está ahí mi doctor de Barça, de fútbol sala. Y él me dice, André, ¿qué estás haciendo? Y yo, bueno, Doc, es una apuesta, ¿no? Voy a pagar la cena, pero tengo que ir de patines. Y justo cuando mira Doc, me empieza a venir con los pies y ya la vi segura y me iba a tomar para atrás.
¡Ostras!
Y yo fui a quitar los patines, ya se enfadaron conmigo, pero bueno, fui a pagar la cena. No fui de patines porque ha sido imposible. Que de vestuario a mi coche, fui a caer unas 20 veces, me iba a hacer alguna molestia y bueno, mi doc me ha visto, me ha dicho, me da una bronca y bueno, ha quitado mis patines.
Potser sort que hi havia el doc allà, perquè si no potser hauria acabat malament la cosa, eh?
Sí, podria ir al restaurante y me salía mal las cosas.
Pues sort aquí, el metge del Barça, sort que era el lloc on havia de ser, allà al costat del cotxe, i va dir, a veure, André, treu-te això, que encara prendrem mal, encara ens trencarem al cap. Ara continuem, André, i rematarem l'entrevista, si ens permets, fent un 1x1 de tota la plantilla del Barça, a veure què ens pots dir de cadascun dels teus companys de vestidor, coses bones i coses dolentes, també, si vols.
L'1x1 de RAC1.
Serem a la porteria amb Didac Plana. Què me'n dius d'en Didac?
Didac Plana, què puc dir? Yo le digo siempre que es mi mejor amigo catalán. Me gusta mucho de Didac, nos vemos muy bien. Y me gusta estar siempre de broma con ellos, porque él se enfada mucho durante los partidos. Se chuta, se enfada porque chutan. Si no vamos para adelante, se enfada porque vamos para adelante. Me gusta mucho de reír con ellos y yo doy muchas bromas también.
De fet, els tanques, no? Deu tenir una relació també especial amb els porters, no? Que sí, estigueu a venir de tot, però la relació tanca-porters és potser la més especial de l'equip,
sí,
no?
Sí, pues estoy cierto. Junto con ellos, siempre con Didac y Miquel, es el jugador más justo que estoy siempre durante los partidos y me voy siempre muy bien con ellos, porque mi trabajo también sale bien, ese portero me va a ayudar. Entonces que con ellos tengo que ir bien.
Miquel Feixas.
Uf, mi nano. Me ha enseñado la palabra nano. En catalán le llamo nano. Y es brutal, ¿no? Como dices, no fechas, no party, es verdad. Ese está siempre loco, es una locura. Llego a entreno a cantar con sus AirPods y va ello. Me ha enseñado también un poco de catalán, pero no mucho. No mucho.
Potser el que t'ensenya el Miquel no és políticament molt correcte, tampoc, no?
Sí, me ensenya unas cositas que creo que no puedo hablar aquí en radio.
Millor. Carlos Ortiz.
Uf, Carlos... Ha sido una de las más sorpresas que ha tenido. Yo estoy siempre de broma a decir, bueno, Carlos, yo era un niño, yo miraba los partidos por tu culpa. Y es verdad, yo quería ser un CIEG, yo siempre he sido CIEG, pero mi sueño es ser como Carlos Ortiz y jugar con Carlos Ortiz. Y bueno, es cuando miro a Carlos es como se merece mi sueño ser realidad. Y Sosa con el entrenamiento y escuchar lo que él me dice, para mí yo que no lo diga.
Però clar, si us porteu 11 o 12 anys, no? No en té 39, no? En Carlos, sí, 39, o camí dels 40, 39. No? Per tant, clar, us porteu 10 o 11 anys, sí, amb sí, Carlos.
Sí, tota la vida mirando Carlos y crece como Carlos y ahora está jugando con ello, es brutal para mí.
Un dels que ha arribat aquest any, Antonio.
Uy, Antonio, me gusta mucho de ello. Es muy tranquilo, yo intento espabilar un poquito, pero bueno, no habla. Hasta ahora no habla, ¿no? Mucho, está tranquilo y su espacio. Yo intento espabilar un poquito, un dos meses más ya está bien.
¿Hi ha novetades pels que venen? És a dir, Antonio o el de Sergio González han hagut de pagar alguna novetada?
No, hasta ahora no.
No? No, tu tampoc no vas haver de fer res l'any que vas arribar, no va haver-hi cap novetada, no et van fer cap putada parlant malament els companys, et van fer cantar, explicar un acudit o alguna cosa.
No, tenemos ahí un pasillo que hacemos, pero bueno, hicimos eso hasta ahora.
Mateus.
Uy, Mateus es brutal. Llegamos juntos aquí a Barcelona, a las dos fechadas en 2020. Y bueno, es como un hermano para mí, me doy muy bien con ello, estamos siempre de broma y la verdad es que él defiende mucho los jugadores brasileños, esto siempre defiende los portugueses, entonces todos los entrenos empiezan yo hablando, no, está en el Mundial, va a ganar Portugal, yo no, estás loco, que Brasil es mejor que Portugal, y empezamos uno, Ronaldo, empieza Neymar, y empieza Rubén Díaz, y él habla Militão, y estamos aquí una hora hablando de los jugadores. Y bueno, es un hermano para mí.
Diego y las Sebas Dieguiñas, ¿qué van a decir de Diego?
Y Diego también. Diego ha sido el jugador que más me ha ayudado siempre aquí. Cuando he llegado a Barcelona, yo estaba justo en la puerta de mi casa, me esperando para me ayudar. Diego es una persona muy especial para mí, porque desde que ha llegado, desde el primer momento me llevaba al entreno con ello, íbamos a cenar siempre juntos con su mujer también, con su hija, y bueno, es una persona que voy a estar agradecido para toda mi vida, lo que me ha ayudado la primera vez que ha llegado y que me siga ayudando ahora, fuera y dentro de la pista también.
Adolfo.
Adolfo es brutal, Adolfito es brutal, también me gusta mucho, también me gusta mucho estar de broma con ello porque como Didac se enfada siempre también, está siempre enfadado con ello, entonces me gusta también durante los partidos, durante los entrenos me empiezo a hablar con ello, Adolfo, mira, este no está bien, y él piensa, sí, no está, y me dice, Adolfo, podías aquí hacer este pase, bueno, es verdad, y empieza así, siempre enfadado, y me gusta mucho estar de broma con ello siempre.
Tu, André, que tens pinta així de ser molt, molt tranquil·let, però és una mica també, no?, buscar bregues, allò de punxar una mica
mucho,
el company, no?
Mucho. Estoy muy tranquilo en mi canto, pero siempre hablando y siempre espabilando a la gente, siempre.
Al Capi, Sergio Lozano.
Sí, a Capi también. Es una persona que va a quedar también pa mi vida, que me ha ayudado mucho siempre, siempre preocupado conmigo. Cuando la primera temporada que quedaba de fuera, ha venido todas las semanas a hablar conmigo también para estar bien, para estar tranquilo, que mi momento iba a llegar. Y es una persona también que es muy especial para mí. Muy, muy parecido a Carlos, que también miraba a Lozano y me encantaría un día también ser como Nerio. No es de mi posición. Algunos saben que es cierre, pero para mí Sergio no es cierre. Pero bueno, también es un sueño poder compartir la pista con Sergio.
Marcenio.
Marcenio es mi compañero de bromas. Porque a él le gusta mucho también espabilar a Ferrão. Yo ayudo a Marcenio siempre. Que estos dos están siempre enfadados uno con el otro. Y estoy muy ayudando a Marcenio también. Me gusta mucho de él.
Un dels altres que va arribar a mitja temporada, però que no va jugar la temporada passada, aquest any ja sí, Catela.
Catela también es muy bueno. Yo estaba siempre de mano con él porque no entiendo lo que habla. Que él es de Cádiz. Y él hablaba conmigo y yo decía, Catela, no te entiendo, perdona, porque él habla muy rápido español. Yo entiendo español, pero año pasado tampoco estaba
poco
así.
Poco a poco, ¿no?
Sí, poco a poco. Yo estoy siempre de broma con ella, decir, no te entiendo, habla. Y él está siempre hablando de la ropa y de los pelos de la gente. Cuando vamos a cortar nuestro pelo, él comenta siempre y nosotros estamos encima de ella ahora.
És a dir, que fa d'analista de moda, una mica d'estilisme, no?
Sí, es uno de los peores que he visto en el vestuario. Y está siempre hablando de los otros.
Sergio González, un altre dels que ha tornat, de fet, va ser el Barça, que en categories inferiors, i ara ha tornat al Barça.
Sí, això ha sido una muy buena sorpresa también. Para mí no lo conocía. Y también ha empezado a hablar catalán conmigo, ahí me intentan enseñar. Muy como Miquel, viénete conmigo, también me llama Nano, me llama Nano, y bueno, ahora somos nanos todos, yo con Sergi y con Miquel, y yo uso uno de mis profesores ahora de catalán en los viajes.
Y los dos pivots, Ferrao.
Ferrao me gusta mucho de Ferro, y me gusta mucho pegarlo en los entrenos, es verdad, él se enfada conmigo. Pero me gusta mucho, es muy competitivo, pero bueno, es muy, muy amigo, siempre los entrenos me ayudando y yo le ayudo a él porque la verdad es que él es el mejor pivot del mundo, para mí no hay dudas, pero para ser mejor del mundo y él me pide también que lo ayude a entrenar fuerte y como se dice, estoy siempre con ello, tenemos aquí una relación muy buena, no fuera de la pista, estoy hablando dentro de la pista porque yo le ayudo mucho a entrenar. Porque lo que pasa en los partidos es que los cierres le intentan pegar de todos los lados y es lo que hago en los entrenos, intentarle pegar también,
clar,
a entrenar.
Però ara és un equilibri també difícil de trobar, no, aquest? Perquè, evidentment, tu has de ser fort perquè la situació s'assembli molt a la del partit, però ara no deixa de ser un company d'equip i un amic, no? Vull dir que has de saber, sí, claro, trobar l'equilibri, no, en els entrenaments.
Sí, sabemos dónde podemos llegar, pero bueno, entrenar con ellos me hace a mí mejor cierre y entrenar conmigo hace también mejor pivot. La verdad es, sabemos dónde podemos llegar, cuál es el límite, pero me encanta entrenar con ellos, estar con ellos. Y fuera de la pista también es muy divertido, muy, 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 muy.
Pito.
Pito es el peor del grupo.
El peor.
Es el peor. Ese está ahí todo entreno, se marca un gol y empieza a festejar para todos, se hace un caño y empieza de broma con los otros. Y bueno, también ha sido una sorpresa muy grande. Es muy buena persona, es muy animado, está ahí todo el entreno, hablan todo el entreno, es muy pesado, todo el entreno se enfadan por Pito, los que hablo, todos se enfadan por Pito, porque su equipo gana y está ahí todo el entreno siempre, mi equipo ha ganado, no sé qué y tal, y bueno, es muy bueno Pito.
Y el entrenador, abans el sentíem, Jesús Velasco.
Jesús es brutal, yo lo conocía, como dice, mi primer entreno parece que lo conocía muchos años, escuchaba mucho de Ricardo y de Cardinal y bueno, es el mejor, uno de los mejores entrenadores del mundo, me ayuda mucho, es una persona brutal que también está siempre de broma conmigo, porque hablo muchas cosas en español y por veces no entiendo también y después noto que está de broma conmigo, pero bueno, está a ser brutal trabajar con ello, como he hablado a poco, me está enseñando. Me ha hablado conmigo y dice, André, tienes que mejorar esto, 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 y todos los días está encima de mí para mejorar, para entrenar esas cosas que no estoy tan bien, y me está ayudando mucho a llegar a un nivel muy alto, y está a ser muy importante en mi vida, y ahora una de las personas más importantes sin duda que ha conocido en futbol sala.
Tu que vens de Portugal, de jugar a Portugal, ara ja tercera temporada al Barça, i acabem l'operó amb això, de l'ambient del Palau, dels dracs, però no només dels dracs, de l'ambient que es crea al Palau en els partits que jugueu com a local, és realment diferent al que havies viscut fins ara? S'assembla al que et trobaves a Portugal? Com el definiries?
Sí, lo único que en Portugal que tenemos así es lo Benfica Sporting, los derbis que son como tenemos los dracs aquí en Palau, es brutal, porque todos los partidos jugar así en casa es muy bueno para nosotros porque nos ayuda mucho, ¿no? Que muchas veces que por los cansancios, por que las cosas no están saliendo bien y escuchamos los drags y ellos hablan muy alto, la verdad es que es brutal y las canciones, muchas veces yo estoy jugando y estoy cantando las canciones con ellos, es una cosa brutal, una empatía que creamos muy buena, y nosotros estamos muy agradecidos y ojalá que estén siempre con nosotros aquí en Palau y afuera las Champions, fueron ahora a Santa Coloma también. Y siempre que van es brutal, es un ambiente brutal y en Portugal toda la gente conoce drags también y me habla mucho porque quieren saber también cómo es el ambiente, porque mira la televisión, pero mira aquí en la pista es muy distinto, ellos hacen un ruido brutal, y nosotros de Futbol Sala estamos muy agradecidos a ellos también por estar siempre con nosotros.
L'última, ja et deixo anar a descansar o a sopar si és que encara no ho has fet. Tu ara em signaries un paper que t'asseguro que guanyeu la Lliga i la Champions. però que no guanyeu la Copa d'Espanya ni la Copa del Rei, però jo t'asseguro que la Lliga i la Champions se'n van a les vitrines del Barça. Tu això m'ho signaries avui, 25 de setembre?
No.
No, eh?
Teóricamente es los títulos más importantes, pero aquí en Barcelona no nos contentamos de ganar una Liga y una Champions. Si son los dos más importantes, sí, no voy a estar aquí con decir que no, que todos son iguales, que no son iguales. Queremos ganar todos, el objetivo de Barcelona es ganar todos los títulos, pero bueno, año pasado ganamos 4, si este año podemos ganar 5, mejor todavía. Entonces, que para un jugador es bueno, para un club es bueno, y ahora vamos a por todos los títulos.
L'ambició d'un esportista, d'un home que ha guanyat 8 títols aquest 2022, 3 amb la selecció de Portugal i 5 amb el Barça, i que avui ens ha acompanyat a l'estudi de RAC1. Mai no havia estat en un estudi de ràdio, doncs era un bon lloc per estrenar-se aquí al Superesport. André, ha estat un plaer, torna quan vulguis. La següent la fem en català,
sí,
per les hores. M'han dit que també saps dir altres frases i les que t'ensenyaran Feixes i companyia. De ben segur que ràpid que evolucionaràs. Un plaer, moltes gràcies i molta sort aquesta temporada.
Moltes gràcies, Andreu. Moltes gràcies per invitar-me, moltes gràcies.
Busques vehicle nou, quilòmetre zero, gerència o d'ocasió? No busquis més i vine a Grup Jovacar. Jovacar, concessionari oficial a la província de Tarragona, Seat, Cupra, Skoda, Suzuki, Sanyon, també tenim motos. Amb un servei tècnic i humà immillorable. Oferim solucions per a la teva mobilitat a uns preus increïbles. Grup Jovacar, des de 1999, la teva xarxa de concessionaris de confiança a Tarragona, Reus i Amposta. Jovacar.com. Com que creiem que aquest any t'has portat molt bé, et mereixes el BMW Mini o Moto BMW Motorrad dels teus somnis. Estem segurs que si ho demanes al Pare Noel o als Reis Mags te'l portaran. Mentrestant, vine a fer la teva carta a Motor Munic a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú, o a Motor Munic Cadí a Manresa i Vic.
Em vull vendre el cotxe,
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Què t'apassiona? Esquiar? Escalar? Anar amb bici? Senderisme? Facis el que facis, la teva passió marca el camí. I aquest comença Autosuministres Motor, la fira permanent del caravani, on hi trobaràs l'autocaravana, caravana o camper que necessites. Vine al carrer del Blat número 1 de Gurb, a Vic, o entra a autosuministres.com.
Vull una moto.
Doncs a Vespa Balart tenen tota la gamma de motos del grup Piaggio. Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi a unes condicions irrepetibles. Pots escollir entre tots els colors i models disponibles sense esperes. Motos noves d'ocasió i quilòmetre zero.
Para, on has dit?
Només al concessionari Vespa Balart, a Barcelona i l'Hospitalet.
Grupbalart.com, grupbalart.com.
Regal dels nens, fets. Tió, preparat, detall per la tieta, llest. Dinar de Nadal i canelons de Sant Esteve. Tot a punt.
Ja has complert. Ara et toca a tu. T'esperem a Motor Center MM, concessionari oficial de motocicletes Honda a Badalona. Vine a provar les últimes novetats d'Honda i fes-te el millor regal de Nadal. A Badalona, carrer Joaquim Ruira, 1822.
Vaig néixer lliure, però em vau tancar per combatre la foscor. Ara només demano una cosa. Llibertat. Presentem la gamma Jeep híbrida i 4 parell híbrida endollable. Electricitat en llibertat. Aprofita ara els Electric Freedom Days. Ofertes irrepetibles per a vehicles amb lliurament immediat. Només fins a fi de mes. Entra a jeepstore.es.
Començar amb la dieta, llegir més llibres. Per aquest nou any posa't un propòsit de debò. Torna a sentir la carretera d'una manera segura. Vine a aquestes festes a Ronda 15, concessionari oficial Volvo a Barcelona i al Baix Llobregat, i troba el teu Volvo Select amb un any d'assegurança tot risc i garantia de marca. Redescobreix Volvo a Ronda 15, el teu concessionari de confiança.
Escolta, però on s'endolla?
Què endolla ni endolla? Amb V-Power pots viatjar allà on vulguis sense preocupar-te.
Però...
lliure d'endolls. Nou Nissan Qashqai amb V-Power. Gaudeix de la conducció elèctrica, ara lliure d'endolls. Més informació sobre Nissan i Power a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
MotoVivo, concessionari oficial Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio i Vespa a Sant Boi. Visita'ns i troba la teva moto nova o d'ocasió. Aprofita ara les nostres ofertes especials de final d'any. I si el que vols és vendre la teva moto, te la valorem sense compromís. Ens trobaràs a Sant Boi, a 10 minuts de Barcelona. Més info a motovivo.es.
Cara House, el teu concessionari oficial Volkswagen. Perquè sabem que demanes sempre el millor del teu Volkswagen. Cara House, la Volkswagen del Baix Llobregat. a Sant Boi, l'Hospitalet, Cornellà, Molins de Rei i Gavà.
Superesports a RAC1.
Acabarem aquest superesports de nit de Nadal anant cap a l'oceà Atlàntic, on tenim una embarcació, l'Ocean Cats, amb tres catalans, Quim Planell, Sergi Franch i Martí Ramírez, i un murcià, Juan Barromero, remant des de l'illa de Gomera a les Canàries fins a l'illa d'Antigua, al Carib, prop de 5.000 quilòmetres. Van sortir el 12 de desembre de la Gomera i esperen arribar en una mica més d'un mes a Antigua. En vam parlar, i aquí va un extracte amb un dels integrants de l'Ocean Cats, el Quim Planell, just la vigília de començar aquesta aventura a l'Atlantic Challenge.
A RAC 1, Superesports.
Pues mira, comença un repte que portem preparant durant 4 anys. Això és un esdeveniment que es diu Talisker Whiskey Atlantic Challenge. És una regata de rem. De fet, es diu que és la regata rem més dura del planeta, perquè, òbviament, el camp de regates, com sabeu, no? El rem que coneixem a casa, pot ser el rem de llagut català, que es disputa doncs, a la costa, no? Són regates de 1.400 metres, o el rem olímpic, que són regates de 2.000 metres. Aquí estem parlant d'una regata de 5.000 quilòmetres, no? Una miqueta més, la veritat.
Una miqueta, sí, una miqueta més. Ara ens centrem en el repte, aquests gairebé 5.000 quilòmetres que separen la Gomera de l'illa d'Antigua, al Carib. Deies fa 4 anys, com diries que comença per avui trobar-vos a punt de començar aquesta regata? Quim, com s'inicia, quin és el germen d'aquest projecte, diries, Quim?
Doncs sí, jo diria de manera molt natural, tots venim del món del rem, els 4 que formem amb l'equip, llavors ja ens coneixíem, de fet érem rivals d'altres, de diferents clubs, i havíem competit, no?, entre nosaltres, llavors sabíem que hi havia l'existència d'aquesta regata, no? Sabíem de gent que havia creuat l'oceà Atlàntic a rem, i això és una cosa doncs, que per un esportista doncs, bueno, és tot un repte, no? I bueno, és una cosa que inicialment sembla impossible, perquè has de dedicar-hi molts de recursos, tant personals com de temps, no? Però bueno, un cop t'hi poses, doncs, la roda comença a girar i ja no hi ha volta enrere. Ja te trobes doncs, això, amb un projecte mig molt ben consolidat, i avui, gràcies a Déu, doncs, estem ja aquí amb tota la feina feta i esperant poder gaudir.
Com és l'embarcació amb la que competireu ara mateix?
És una embarcació de rem oceànic, no? Que és totalment diferent. La gent que n'està escoltant, si ho busca per internet, veurà que és una embarcació que s'assembla més a un veler, podríem dir, que no pas a una barca de rem, no? Perquè fa quasi 9 metres de llargada, el qual és, per una barca de rem és prou llarg, per 2 d'ample, i té dues cabines, una cabina a proa i una cabina a popa, val? Una al davant i una al darrere. Aquestes cabines són relativament petites, val? Però ens permeten doncs, a nosaltres, en cas de pluja, de molt de vent, no? O fins i tot a l'hora de descansar, doncs, tancar-nos allà dintre, poder descansar, dormir, menjar fins i tot. També tenim tota la instrumentació electrònica per fer una travessia d'altura, és a dir, portem el radar, l'AIS, el GPS, el pilot automàtic, val? I són barques que, a diferència de la resta, no? Per poder dir que som una regata de rem, òbviament, l'única força motriu són això, la propulsió humana, no? No hi ha vela, no hi ha motor, no hi ha gasolina, no hi ha res, no? És una barca, en aquest sentit, 100% ecològica, no? Sempre diem, perquè això, la movem nosaltres i tot el que és l'electrònica funciona amb l'energia solar. Portem dues plaques solars que ens subministra l'energia elèctrica per poder funcionar tota l'electrònica.
És a dir, que la part electrònica, clar, jo tenia el dubte fins i tot, no?, d'això, és a dir, que si no remeu, això no es mou directament, no?
Correcte, no, això no es mou, se queda ja quiet, o fins i tot pot anar cap enrere, perquè, bueno, clar, aquí sí que és una regata en la que la meteorologia és, bueno, és un factor molt important, és la sisena peça, no?, la cinquena seria la barca i la sisena seria la meteorologia. En condicions neutres ens quedaríem quiets, però aquí, a la zona on estem, doncs, bueno, s'esperaria que hi haguessin els alisis, no? Nosaltres sortirem de la Gomera i anirem baixant una miqueta de latitud fins a agafar els vents alisis, que són relativament habituals en aquesta època, però curiosament des de fa 2 setmanes han desaparegut, amb la qual cosa ara mateix demà que sortirem, doncs sortirem amb vent en contra, per la qual cosa doncs haurem d'esmerar-nos una mica més del que vindria sent habitual.
I d'on surt aquesta embarcació, Quim? Com l'adquiriu i d'on apareix?
Doncs això ja hi ha molta cultura d'aquest tipus de disciplina en els països nòrdics, anglosaxons, Estats Units i de més. Llavors, bàsicament, com et deia, és una regata que es fa cada any. El ser un projecte, diguem-ne, de vida, pràcticament, no? No és que puguis estar cada any destinant 2-3 mesos de la teva vida a fer això, no? Nosaltres som gent normal, treballem, tenim famílies, etcètera, no? I tenim compromisos, per tant, doncs podeu imaginar la dificultat, no?, de disposar d'aquest temps. Doncs la gent el que fa és, un cop acaba la regata, aquestes embarcacions es venen. Llavors nosaltres vam contactar amb les embarcacions de l'any passat i, curiosament, abans de que acabés la regata, doncs ja havien comprat la barca, havíem emparaulat, i va ser la que va guanyar, amb la qual cosa ens esperem que tingui, doncs, alguna cosa a favor, no?, en aquest sentit, com a mínim que se coneixi el camí.
Exacte. Home, si ja ha fet l'Atlàntic, ja són un pas que teniu guanyat. Quant pesa un bitxo com aquest que vosaltres portareu?
En sec pesa uns 450 quilos, però tal com el portem ara pesa 1.350. Heu de pensar que portem, doncs, tot per si estiguéssim 55 dies. Val? Nosaltres no calculem estar 55 dies, tenim una previsió que oscil·la entre els 35-40 dies, dependrà de la meteorologia, val? Però portem menjar, per si de cas, no?, per poder estar, doncs, en cas necessari 55 dies, portem aigua d'emergència, portem al voltant d'un milió de calories, perquè el càlcul calòric que tenim és 3 vegades superior a l'habitual, no? Nosaltres estarem remant 12 hores al dia, cadascú.
Pot arribar a volcar una embarcació com aquesta que porteu o és gairebé impossible, Quim?
Sí, no és estrany, diguem-ne, estan pensades per volcar. De fet, en cas de que hi hagi aquí a l'Atlàntic, s'esperen, doncs, habitualment onades molt llargues, no és com al Mediterrani. Nosaltres tenim bastanta experiència amb el Mediterrani, en aquests últims anys ens hem fet bastantes travessies també a les Balears, i el Mediterrani sempre diem que és com una olla a pressió, no? En un dia et pot canviar molt la meteorologia, pots començar el dia amb tramuntana i acabar amb garbí, no? Aquí les coses són més llargues, és a dir, que si tenim un vent a favor el tindrem més dies, i si el tenim en contra també el tindrem en contra durant més dies, no? Les onades són molt més grosses, són onades que poden arribar als 8 metres d'alçada, i per tant es pot donar el cas, doncs, que aquests fronts de tempesta, no?, que a vegades baixen en aquestes latituds, doncs els puguem trobar. En aquest cas, l'únic que hem de fer és ficar-nos a dintre, no?, si la cosa està, doncs, bastant fotuda de fora, ficar-nos a dintre les cabines i aguantar el temporal, no? La barca té un disseny que fa que si volca, si al cap de 3 o 4 segons, no?, pel propi disseny es torni a ficar recta ella mateixa, sempre i quan estiguem tancats, òbviament. Estigui tot tancat i no entri aigua a la barca, no?
Jo si pregunto alguna tonteria m'ho dius, Quim, sense problemes, però amb 5.000 quilòmetres que fareu, tots més o menys aneu pel mateix lloc? O hi ha molta diferència de recorregut del que pugui fer la vostra embarcació a la que pugui fer uns altres participants?
Pot haver-hi molta diferència. És, de fet, l'estratègia de regata va per aquí, no? Nosaltres tenim un meteoròleg que és en Gavi Pérez, que és català, que ens assessora, no? I ell, nosaltres seguirem el que ell ens digui, no? Si la caga, la cagarà ell, tot i així, no? Però llavors, clar, cadascú té la seva estratègia de regata. Altra gent tindrà altres assessors meteorològics, no? I, per tant, nosaltres, ara, perquè us situeu una miqueta, estem a la Gomera, per sota de les Illes Canàries, a unes quants centenars de quilòmetres tenim el Cabo Verde. Nosaltres no esperem arribar a Cabo Verde, sinó que esperem girar ja abans, no?, perquè la destinació final és el Carib, és l'illa d'Antigua. Però, clar, pot haver-hi barques que vagin en línia recta total o barques que baixin més cap al sud perquè creuen que agafaran més vents favorables, no? Per tant, hi pot haver-hi molta dispersió. De la primera a l'última barca hi poden haver-hi tranquil·lament 1.000 quilòmetres. També penseu una cosa, que aquí nosaltres som un equip de 4, però hi ha equips que són de 5, de 3, de 2 i de 1, val? És a dir, que hi ha gent que rema sola, que creu l'oceà sol, en parelles, en trios, en quatres o en cinquens, no? Llavors, la gent que rema sola, òbviament, té una previsió d'arribada més llarga, de 75-80 dies, amb la qual cosa, quan la primera embarcació ha arribat a Antigua, l'última, que normalment és una d'individual, encara no ha creuat l'Atlàntic. Encara no ha creuat la meitat de l'Atlàntic, no?
Clar, serà més d'un mes al costat del Juanba, del Martí, del Sergi. La convivència durant més d'un mes en un lloc de 9 metres, em sembla que ens has dit que fa de llargada l'embarcació, això arriba a ser un punt que preocupa, de veure com ens entendrem veient-nos les cares durant tantes hores seguides?
Sí, és totalment un factor a tenir en compte. Sabem que quan estem treballant junts ens ho passem molt bé i diguem-ne, responem, no? No hi ha enfrontaments ni res, però bueno, en una situació al límit d'aquestes característiques, on el desgast físic és molt elevat, ens podem trobar malament, ens podem estar marejats, no? Podem tenir marejos, podem trobar bueno, això, qualsevol tipus de lesió. Al cap de 20 dies d'estar remant no sabem com ens trobarem, estarem sentats fent el mateix exercici, el mateix moviment, moltes hores al dia, no? Llavors això acabarà doncs alterant el nostre estat d'ànim i bueno, també és un repte en si mateix a veure com ens comportem entre nosaltres. D'entrada sembla que bé, però bueno, veurem com arribem a Antigua.
Amb aquest projecte d'Ocean Cats, que té un clar concepte també de sensibilització ambiental, Quim, que heu marcat des del principi del vostre projecte, no? Més enllà ara d'aquest repte que és creuar l'Atlàntic, però aquesta sensibilització pel medi ambient hi ha estat des del primer dia.
Sí, correcte. De fet, al començament, com tu deies, això deia, sempre hem fet la conya entre nosaltres, que dèiem que això era un projecte de rem en el que no havíem remat, no?, pràcticament, fins ara. I és que ens hem passat doncs, els últims 3 anys això de fent sensibilització ambiental, sobretot perquè nosaltres, com que venim del món del rem, del mar, ho hem anat veient, a la costa catalana també és un problema que tenim, que la pol·lució per plàstics ha anat creixent, no?, ha anat augmentant. I la veritat que cada dia doncs, ens trobem més plàstics en el mar, més brutícia, i això ha causat que nosaltres ens involucréssim en això. Nosaltres concretament ens hem enfocat en els microplàstics, no?, que són els plàstics més petits, de menys de 5 mil·límetres, que es produeixen a causa de l'erosió d'aquests plàstics més grossos. I bé, hem estat fent doncs, xerrades de sensibilització a escoles, d'aquest cas per tota la demarcació de Girona. També hem estat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona fent mostrejos científics regulars en el Mediterrani. I a més també col·laborem amb una ONG en la qual doncs, estem molt orgullosos de poder dir que nosaltres som una entitat, un projecte sense ànim de lucre i que per tant els beneficis que acabin quedant doncs, d'aquest repte doncs, aniran destinats a ells, que és Surfrider, que és una ONG que treballa a nivell global per la protecció dels mars oceans també.
Doncs us anirem seguint el Quim Planells amb el Sergi Frank, el Martí Ramírez i el Juanba Romero amb aquest projecte Ocean Cats, amb aquesta Talisker Whisky Atlantic Challenge, creuant l'Atlàntic demà, començant a la Gomera i acabant a l'illa d'Antigua al Carib d'aquí a un mes llarg segurament. Quim, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sebre hi ha d'haver-hi el nen Jesús i el Sant Josep, també la Verge Maria, una vaca i una mula, i m'ha penjat un angelet.
Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer.
Doncs amb aquest caganer us diem bon Nadal i també bona entrada al 2023 des de l'oceà Atlàntic, on ho passaran aquests remers catalans intentant aquesta aventura i aquesta arribada a l'illa d'Antigua. El Superesports, en el seu format ja habitual, tornarà el cap de setmana del 7 i 8 de gener. Ara, els esports no s'aturen, evidentment, a l'antena de RAC1. Adeu-siau, sigueu bons i bon Nadal.
Sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer.
Agafeu la cartolina, retalleu un cel immens i afegiu-li unes estrelles.
Els que no tinguin llumetes i podran posar llumets.
Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer.
També hi ha d'haver 3 reis amb 3 patges, 3 camells que venen des de l'Orient, carregats porten presents, que bé que ens ho passarem.
Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer.
El pessebre hi ha d'haver-hi un tamboret, perquè hi segui Sant Josep, i si no hi ha tamboret, que el pobret s'estigui dret.
Que els que no oblideu mai més, un pessebre hi ha d'haver-hi un caganer. No se n'oblideu mai més, d'un pessebre hi ha d'haver-hi un caganer. Ja la 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 la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.
RAC 1.
Gourmet La Vanguardia amb Ibéricos Kebab et porten l'Ibèrica estrella de les festes amb l'espatlla de glaç 100% ibèrica i una ampolla de caves Hill Panot Gaudí Gran Reserva. Tria entre Alta Expression en peça de 4 a 5 quilos per 159 euros o Essència Única en 10 sobres de 100 grams per 119 euros. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Torna la revolució sexual a RAC1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC1.
Tots som
més 1.
Amb el suport de sexydream.es.